And this is Petroc Trelawney welcoming you back to the Royal Albert Hall, where Sir Simon Rattle is conducting the London Symphony Orchestra in a trio of pieces from the 20th century, concluding with Walton's grand choral work Belshazzar's Feast, premiered in Leeds in 1931. Tonight, the LSO are joined by the London Symphony Chorus and two choirs from Catalonia, the adult and youth choirs of Orfeo Català, their ranks stretching high above the stage on either side of the organ.
I ara vostès s'han d'imaginar un entorn més o menys com les arenes de Barcelona, corregit i augmentat, cobert, ple de gent de dalt a baix, amb l'orquestra simfònica dirigida per qui fa quatre dies ha estat director de la Filarmònica de Berlín, el cor de l'Orfeo Català, el cor juvenil de l'Orfeo Català, un orgue immens de fons i els proms. Judit Almunia, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Això no passa cada dia.
No, la veritat és que no. No, no, la veritat, quan ens vam proposar d'anar-hi, sí, ja vam anar fa dos anys, també, però no deixa de ser una experiència que impacta. O sigui, és impressionant, espectacular, l'escala amb la qual vius una obra, com també les característiques que tenia el Belshazzar's Feast, que vam fer de Walton, però... O sigui, el que seria en si tota la sala, que és una sala, com has explicat, és una sala circular, inspirada en els anfiteatres, però d'una capacitat d'unes 9.000 persones. I això, vulguis o no, tot i que estiguis habituat a cantar al Palau, a sales que són impressionants, que de fet nosaltres cantem al Palau habitualment, però no deixa igualment de meravellar-nos.
Ja, està clar.
Però, clar, o sigui, les dimensions...
El Palau és una caixeta de mistos,
home,
al costat d'això,
eh? És preciosa, la veritat és que sempre que pugueu anar-hi us ho recomano.
Pares i mares, i avis i àvies, el Royal Albert Hall és on Maciel va cantar La La La. Per qui se'n vulgui fer una idea, era allà? Sí, era allà. Però més enllà d'aquesta anècdota molt de la música popular, és el lloc on se celebren els proms, que gairebé diríem, Judit, és una forma diferent de viure la música... Com estem molt habituats aquí, eh?
Sí, la veritat és que sí. O sigui, nosaltres el que vèiem és una sala d'unes capacitats enormes que igualment, o sigui, s'omple. O sigui, són, no sé si un seguit durant tot l'agost de 20, no sé quants concerts són, però és que realment hi ha una afició per anar a assistir a aquest tipus de concerts i a aquest tipus de música que és totalment normal en totes les edats. De fet, tenen la facilitat de poder assistir, ja que el mateix dia tot el que és la zona de platea és una zona que no hi ha seients i la gent hi va i assisteix de peu. Llavors, el mateix dia venen entrades entre 5-7 lliures, em sembla que valen. I clar, és una manera realment de donar a l'abast a tothom per poder assistir a nivells, o sigui, a concerts d'un nivell molt elevat, que aquí a vegades costa també poder-hi assistir.
Arribar, eh? La Judit forma part del cor de l'Orfeo Català. Sí. I ha format part del cor juvenil de l'Orfeo Català.
Sí.
A l'estat espanyol gairebé diríem que hi ha dos cors que internacionalment, diguem-ne, mereixen tots els elogis. L'Orfeo de Donostiarra, per un costat, i l'Orfeo Català, per l'altre costat. Gairebé diríem que a la pàgina, al mateix sentit, perquè vosaltres canteu per voluntat.
Sí, podríem dir que aquests dos cors, som un cor amateur, totalment, vull dir, nosaltres tenim la nostra professió a part, i després quan pleguem, quan acabem la nostra jornada laboral, doncs anem tots a assajar un parell de dies a la setmana, com a mínim, a vegades també ens toca anar caps de setmana, vull dir, realment la dedicació és alta, però realment si som és perquè volem.
Treballes en alguna cosa relacionada amb la música o amb l'art?
No, sóc enginyera.
Ets enginyera?
Sí, algunes ocasions sí que he fet feines de cantant,
sí,
però és complicat aquí en aquest país poder-ho combinar amb feines que estables com podria ser enginyeria o altres, no sé, que siguis autònom.
T'ho dic en el sentit perquè mai has vist en la música una possibilitat de feina no sé si dir, a l'alçada del que pot suposar l'enginyeria?
És possible, però en aquest país és complicat. O sigui, opcions hi ha, però has de tenir sort, moure't molt, treballar molt. Realment, jo admiro moltíssim la gent que realment pot fer-ho bé en aquest país. Fora, marxant, sempre ja m'han recomanat. Sí, un cop van venir també un cor professional de Berlín a cantar amb nosaltres i ens preguntaven, ostres, i vosaltres us dediqueu a cantar? No, en absolut. I clar, no s'ho creien.
És que segurament costa de creure que un cor des del voluntariat arribi a aquest nivell equiparable absolutament a un cor professional. És a dir, si la Judit ens digués, no, és que cobro per això, ho entendríem, no només perfectament, sinó...
Sí, de fet, molta gent s'ho pensa. Molta gent, la gran majoria, es pensen que la gent de l'Orfeo cobrem.
Cobreu.
I, no, com a molt tenim dietes, això sí, estem becats amb classes de cant, però de nivell de sou, mm-hmm. com professionalment parlant, no.
Quan vas entrar a l'Orfeo i per què?
Mire, jo vaig entrar al cor jove de l'Orfeo el 2008, quan tenia 18 anys, perquè jo venia cantant des que en tenia 8. O sigui, portava 10 anys cantant des de ben joveneta, perquè a la meva escola, jo anava a l'escola a Barcelona,
sí.
i anàvem a una escola a Leipzig que teníem 6 cors com a mínim, o sigui, teníem una cultura musical i coral molt important.
Ara faríem aquí un encaix, i suposo que la Judit ens deixaria una reflexió sobre el paper de la música a les escoles.
La veritat és que sí.
I a la vida.
La veritat és que sembla que no, però jo sostinc que una educació musical és un suport a nivell personal molt, molt, molt bo.
I ens està parlant una dona de ciències, per allò que, per aquells que encara van amb el tòpic de dir no, és que ciències i les arts, no, doncs no.
I doncs compagina moltíssim. Et pots trobar un gran nombre de casos de gent que ha fet totalment carreres tècniques que són també paral·lelament músics. De fet, és bastant habitual.
Val, bastant habitual,
sí,
eh?
Sí, sobretot aquí.
El fet és que a l'escola tu ja formaves part d'un dels cors de l'escola.
Sí.
I a partir d'aquí...
Clar, al marxar de l'escola, doncs, arrel també d'altra gent que coneixia que havien fet les proves per entrar al Palau de la Música a l'escola coral de l'Orfeo, doncs em vaig decidir també apuntar-m'hi per seguir cantant. Era una activitat que realment jo veia que personalment omplia molt i vulguis o no, és una manera també de fer una feina amb gent, una feina en grup i omple, és molt bonic. I més a nivell musical, si t'agrada la música que cantes, és una sensació que omple...
Què t'agradava aleshores, musicalment parlant? Ho dic per si quan un es fica dins de l'Orfeo ja sap que es mourà en un registre
clar,
determinat
música,
que potser no és el de l'escola.
És música, clar, coral simfònica habitualment, val? O sigui, jo també he cantat en altres cors paral·lelament, més petits, cors de cambra, clar, la feina que es fa és diferent. Però clar, les opcions que et dona poder estar a l'Orfeo Català, o sigui, les produccions que permet fer, clar, això pocs cors t'ho pot donar. O sigui, tenim molta sort, som molt afortunats de poder estar realment al Palau i tenir el suport que tenim, tant a nivell institucional com...
A nivell logístic, suposo,
sí,
d'ensenyament.
Sí, res a veure, tenir la sala que tenim, realment hem d'estar molt agraïts i a vegades costa a la gent que en sigui conscient, no? Perquè quan ho has viscut tants anys... Doncs costa anar-hi pensant, però realment...
Fem aquell parèntesi tan lògic que cadascú a casa seva es deu estar fent. Quines aptituds ha de tenir un cantaire de l'Orfeo?
Doncs, mira, normalment per entrar-hi es fan audicions, val? Llavors sí que per entrar a l'Orfeo es fa normalment amb dues vies, si ets un cantant extern o si vens de l'escola coral. Val? O sigui, l'Orfeo té una escola coral de cors des de nens petits, de cor de petits, cor de mitjans, cor infantil, i després hi ha el cor jove i el cor de noies.
D'acord.
Realment hi ha una escola coral molt gran.
Que és el que veuen vostès per Sant Esteve.
Ah, exactament, tot aquest seguit de cors.
Tots els cors, eh?
Llavors sí que pots entrar a partir de l'escola coral o externament, independentment de l'edat que tingui.
Com va ser el teu cas?
No, jo vaig entrar al cor jove.
Però vas entrar als 18 anys, és a dir, ja no formaves part
no,
dels cors més petits de l'Orfeo, eh?
Jo vaig haver de fer proves per entrar al cor jove. Però llavors, per entrar a l'Orfeo, sí que és veritat que si vens de l'escola coral, doncs t'exigeixen, evidentment, que tinguis un nivell vocal de cant mínim per dins de les exigències de l'Orfeo i un nivell també de lectura per poder anar seguint els assajos sense ralentir tot el ritme d'assaig.
S'ha de saber música.
Sí. Sí. Tot i que, ja, com ja us comentava, dins de l'escola coral, els petits, per exemple, tenen moltes classes de solfeig, se'ls hi dona, perquè a partir d'aquí, i també com que fan molts assajos cada setmana, vulgui o no, doncs sí que vas aprenent com si fos un llenguatge ja intern.
Entre fa 11 anys, què ha passat en aquests 11 anys?
En aquests 11 anys hi ha hagut moviments. Ja, com tothom sap, ara fa poc es va estrenar un documental a TV3 sobre el Palau, després de descobrir tot el cas Millet. I realment, doncs sí que es va notar. Jo vaig entrar justament quan vaig estar un any amb el Millet, encara.
Sí.
I just el
dir,
primer estiu...
És a dir, tu vas entrar un any abans que Fèlix Millet...
Sí. Sí, sí, just va ser l'estiu del curs on vaig entrar quan es va destapar tot el merder.
Esclar, et pregunto així, tu entraves, com tothom, per cantar?
Sí, sí, totalment. De fet, o sigui, tots els meus companys, tots els directors de l'escola coral, o sigui, ens vam quedar a quadres. Ningú esperava res i realment... O sigui, els que vam estar bastant perjudicats per tot aquest tema va ser justament els cors de la casa, perquè clar, tots els mecenes van començar a dubtar amb la solidesa del Palau i vulguis o no, doncs, durant uns certs anys, doncs, les produccions que podien fer eren realment més limitades. Sí que ara a poc a poc ha anat millorant molt, s'ha tornat a agafar empenta i ara també amb el nou canvi de director de l'Orfeó hi ha hagut un canvi important i ens ha donat ara per exemple fem produccions de nou que són espectaculars. Però sí que és veritat que els meus companys abans d'entrar jo m'ho explicaven, que moltes vegades no els hi permetien fer certes produccions amb orquestres perquè no hi havia diners.
És a dir, el que explicava el documental era cert.
Sí,
no hi ha diners, no es podeu moure, ens quedem aquí, no hi ha gires, no hi ha res.
Efectivament. I ara, per exemple, sí que això es nota un canvi important. Important a nivell d'internacionalització del cor.
Com ho vas viure en el seu moment? Allò, entro a cantar, entro en una institució que és reconeguda a tot arreu, perquè l'Orfeó Català, amb la història que té al darrere, no cal ni dir-ho, Palau de la Música, arriba això, jo no sé si el comentari seria allò, Judit, on t'has fotut?
Sí,
què ha passat? No sé què.
Sí, va ser bastant això, efectivament.
Jo
portava un any només, vull dir, acabava d'arribar, i clar, jo tampoc podia comparar molt amb els anys previs. Però els meus companys sí que m'explicaven. Ara, això sí que és cert que fora, un cop trobaves amb coneguts o companys de la universitat o de la feina... Era el típic comentari de què, Judit, què hi ha per allà, què ha passat?
No? Dic per si te n'has fet tips de parlar del Palau,
Déu-n'hi-do,
abans
sí.
Que parlar de...
Durant aquell any aquell va any. Ser, sobretot. Després ja no tant. Realment, després quan la gent li explica sí, canto l'Orfeó, et diuen, ostres, que bonic el Palau, però ja no et treuen ja el tema, la veritat és que no. Va ser sobretot aquell any que també els medis van aprofitar per fer-se ressò i donar bombo al tema, i llavors va ser també, bueno, va ser gràcies al Millet, que de fet crec que el concert de Sant Esteve es va començar a emitir per TV3, en lloc del 33, i llavors, vulgui o no...
Tot va ajudar, vols dir d'alguna manera?
Sí,
també?
Mira, publicitat dolenta a vegades acaba fent que la gent et s'interessi més per l'Orfeó, de cop i volta.
Et vas sentir més o menys interpel·lada pel que passava?
Home, realment indigna bastant. O sigui, jo me'n recordo que tota la gent dels cors ens vam indignar molt i ens va sentar realment molt malament, profundament, perquè amb el que costa en aquest país poder tirar endavant activitats culturals com és el cant, mira que hi ha molta cultura coral, però realment hi ha molt poc suport de finançament en tot el que sigui activitats culturals. Llavors, clar, realment va ser indignant que algú es pogués aprofitar amb aquesta escala, no? I realment, més que res, no sé, és això, que hi ha un gran esforç de tots els professionals a nivell de poder donar una qualitat musical, dedicar-nos temps...
No cobrant un duro.
No cobrant res nosaltres perquè algú se n'estigui aprofitant d'aquesta manera. Sí, realment, i de moment encara estem a l'espera de veure què passa. Vull dir, portem ja 10 anys mínim. O sigui que, bueno,
suposa,
així està.
La música continua sent un millor refugi.
Sí, sí, evidentment nosaltres no deixarem de fer el que ens agrada. Dins de les possibilitats que teníem, o sigui, els cors anàvem a tirar endavant, sense cap dubte.
Com és el dia a dia d'un cantaire de l'Orfeó? És a dir, a partir que que diguem-ne que es passa tot aquest sedàs, aquests diversos sedassos, per arribar al cor de l'Orfeó Català, sigui el juvenil i després el cor titular de l'Orfeó, quines obligacions hi ha, quines responsabilitats hi ha per part dels cantaires?
Doncs mira, per formar-hi part, per ser plantilla has de complir un tant per cent d'assistència a produccions. I habitualment, cada any, imagini, si fem 12 produccions, ha de fer un 80%. No? Llavors sí que és veritat que l'Orfeó Català, al ser un cor amateur amb el qual ens hem de combinar amb feina, ells entenen que podria haver alguna producció que no hi pugui assistir. Llavors, habitualment, el compromís és poder assistir al mínim al 80%. Llavors, a partir d'aquí, el que fem com a cor és assagem setmanalment dos cops a la setmana. Mhm. Al vespre, a un horari que la majoria de gent hi pugui anar, que seria a 9:15 a 10:45.
D'acord, suposo que aquí els assajos trenquen bastant el tòpic aquell de que, bueno, ara arribes, ara t'hi va... No, aquí arribeu i...
Sí, sí, arribar és bastant... Clar, evidentment, hi ha moltes classes de cors, però nosaltres portem un ritme bastant, bastant alt de quantitat de produccions cada mes... I llavors, doncs, sí que és veritat que el ritme d'assajos, ja, ells ja ho estudien, tots els nostres directors ja tenen tot un pla muntat, ens passen el calendari abans de començar el curs i tu ja pots anar veient què pots fer i què no, no? I llavors, i realment està tot molt, molt organitzat, molt ben organitzat.
El repertori com s'escull? Ui, i si d'alguna manera els cantaires tenen alguna cosa a dir en aquesta...
No, habitualment qui ho escull són més el director artístic. Ara, per exemple, el nostre director artístic, el Simon Halsey, ell també escull bastant les obres per fer, tant perquè sap que el cor li pot anar bé, per també, no només de cara al públic, que també, sinó també com a feina d'enriquidor al cor, per fer créixer el cor, per
gairebé
millorar...
Gairebé com a reptes tècnics o com a reptes artístics.
Efectivament, dins del marge que sap que el cor pot assimilar.
Era un repte, per exemple, tornant a mirar-nos en el reportatge de TV3, era un repte la Sinfonia Resurrecció de Mahler?
Sí, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. És molt maca, la veritat és que hi té el tros final, que és on canta el cor, realment
I se li demana el cor, sí, vaja, en fi.
Sí, sí, efectivament, és a nivell tècnic important, té molts contrastos i realment requereix una atenció important. Sí que és veritat que bé, no, és un tros tampoc molt gran, molt llarg, i llavors està bé també, però és una preciositat poder gaudir d'aquesta sinfonia.
Com veu anar preparant aquest programa pels proms? Com arriba aquesta proposta? Suposo que el cor, propostes sí. D'aquestes, la rep amb entusiasme, això ja d'entrada.
Sí, i tant, nosaltres encantats. De fet, això va venir gràcies al nostre director, el Simon Halsey, que ell és director també de la London Symphony Choir. I llavors, ell sempre ha intentat, un dels seus objectius quan va decidir agafar la direcció de l'Orfeó Català va ser internacionalitzar el cor. I ell sempre doncs, ha intentat doncs, portar el cor a escenaris com és el Royal Albert Hall. I llavors va ser gràcies a ell que se'ns va proposar fer una obra conjuntament amb el London Symphony Choir. I llavors, com és una obra sinfònica que, per exemple, allà a Londres és molt coneguda, aquí gairebé ningú la coneix, Walton no és gaire conegut i realment és una obra molt potent i molt interessant, si aquí no l'heu escoltat, us la recomano.
El banquet de Belshazzar.
Sí, sí, o sigui, té moments espectaculars i realment a nivell tècnic i de concentració era elevat. Però realment ha sigut un descobriment que el cor ens ha agradat molt. I llavors, la qüestió és que és una obra que allà, per exemple, la fan bastant sovint. Cada 3-4 anys es veu que els proms es fa i tothom, el públic, veia gent cantant-la, realment.
És a dir, és tan familiar o tan conegut pel públic?
Sí, totalment.
Torno a fer un encaix aquí, Judit. Per un cantaire, un director de cor, quines qualitats ha de tenir? A partir de l'experiència d'aquests 11 anys... Què hi veus en un director de cor que diguis, mira, hi ha d'haver fermesa, però hi ha d'haver delicadesa, sí, també, hi ha d'haver masquerra, hi ha d'haver...
I tant, és sobretot, evidentment, ha de ser un gran músic perquè ha de tenir l'habilitat de, sobretot, conduir un grup de persones, en aquest cas nosaltres arribem a ser 100 persones, llavors ha de saber molt bé de quina manera resoldre ràpidament allò que no funciona, d'una manera sense perdre... els nervis, no sé com explicar-ho, però d'una manera molt ferma de guanyar-se el respecte dels cantaires i realment que jo li vaig, una vegada al Simon li vaig comentar quan vam anar a Xina i li deia, Simon, m'agrada molt avui com has dirigit, perquè realment no necessitava donar gaires indicacions per veure realment el que volia del cor. O sigui, és aquesta gent que realment...
Aquesta comunió perfecta, sí. Entre cantaires,
sí,
i director.
Amb la mirada, amb la, ja veus l'atenció que dona ell per veure el que demana el cantaire. I realment això s'agraeix amb un director que també et doni la seguretat quan fas una obra complicada, de que et puguis recolzar amb ell quan necessites, i també ell pugui demanar a nosaltres. O sigui, ha de ser una cosa mútua, no només...
Amb una reciprocitat, no?
Evidentment, no només ha de fer ell la feina.
He sentit a vegades la sensació de dir no hagués pensat mai que hagués pogut cantar això o que hagués pogut fer determinades coses?
Sí, a vegades, sí, perquè no és un tema individual només, és un tema de grup, i a vegades el grup pot anar variant any rere any, pot marxar molta gent, pot entrar nova, i hi ha d'haver una feina d'integració entre tots els membres, i a vegades si hi ha hagut algun altibaix pel que sigui en el cor o baixes, doncs penses, ostres, aquesta obra no sé si la podrem fer front, o amb el poc temps que assajarem, si anirà bé, si és complicat des de capella, no estem gaire fit. Llavors pots arribar sobretot a nivell de temps, de dir, si tenim molt justos, perquè... Uh-huh. Però realment veus que el cor al final, jo veig que ens en sortim prou.
El cor està ara en un bon moment?
Jo penso que sí.
Sí.
Realment els últims anys jo crec que hi ha hagut un canvi important. Ja, no em refereixo només amb el tema del canvi de director, sinó també perquè ara hem estat passant molts joves també del cor jove, i crec que s'està creant un vincle important entre el cor jove i el cor gran, que abans jo crec que no existia. Quan jo estava al cor jove veia molt poca comunicació entre els dos cors, i en canvi ara fem moltes produccions conjuntes i hi ha molta gent que veig que s'anima a entrar a l'Orfeo.
Ara gairebé estaríem de nou en aquesta concepció anglosaxona de la música, en la qual es trenquen barreres, jerarquies...
Exactament.
I s'intenta que si un és bo fent les coses... pugui desenvolupar la seva carrera en tots els àmbits. No?
I veus molta gent externa també, que no ve de l'escola coral, que intenten fer audicions també per entrar-hi. I no només com a plantilla, també hi ha l'opció d'entrar com a reforç. Que llavors és que tu no assumeixes, o sigui,
que no et responsabilitzis d'una càrrega tan important.
Exactament, perquè veus que no ets capaç d'assumir aquesta responsabilitat, però et obres a l'opció de si l'Orfeo necessita per alguna producció agafar alguns reforços, doncs et puguin trucar i proposar d'anar-hi a cantar.
D'acord. Tanquem aquesta llarga subordinada. Assageu per l'actuació dels proms del 20 d'agost. Quan parlem d'assajos, què veu estar assajant? 2 mesos?
Jo crec... A vegades es parteixen. O sigui, podem assajar 3 setmanes a l'abril i després, com hi ha unes altres produccions i després va molt just amb el juliol, doncs hem arribat a partir assajos.
D'acord.
Val? Però sí, compteu que potser entre 1 mes i mig, 2 mesos vam estar assajant.
Tornem amb allò de sempre. Això ha de sortir la primera... perquè no, aquí no es pot perdre massa el temps. Eh?
Efectivament, aquí el problema era que al marxar de viatge fora només tens una oportunitat per assajar amb el director, amb Simon Rattle, amb els cors. Només van fer un assaig amb cors i ja el següent assaig ja va ser amb orquestra directa.
Per què? Anem a això. Aneu a Londres, arribeu a Londres, i allà què passa? Abans de l'actuació.
Allà, doncs, quan just arriba el mateix dia, ens trobem amb els cors amb el cor de la London Symphony i fem tot un assaig coral. Llavors sí que el dia
següent... Que deuríeu ser entre tots, Judit.
Uf, em sembla que érem com 300 cantants. 300 cantants com a mínim. Perquè a l'Orfeo hi anàvem 100, o el cor jove podés 50 tants, i la London Symphony són més de 100.
Hi ha d'haver molta disciplina amb 300 cantants.
Per això mateix, sí. El director ha de saber portar molt bé un assaig perquè la gent no es comenci a distreure. Sí que, evidentment, tu com a cantant de l'Orfeo ja t'has de comprometre a facilitar els ritmes d'assajos, no anar parlant
clar.
Ni fent jauja, perquè això ja ho fas després fent una cervesa quan
Suposo que mòbil res que
no,
pugui
distreure. No, està prohibit.
Està prohibit, eh?
Sí, en principi sí. Després, potser hi ha el cas que tothom s'escapa algú, però...
T'ho dic perquè, és clar, un està al Royal Albert Hall sense el públic encara assajant, i suposo que deu ser bastant impossible no pensar, jo vull d'aquí...
Sí, no, tothom feien fotos. Tot s'ha de dir, abans de començar l'assaig...
M'haig d'endur alguna cosa, jo,
abans de començar l'assaig, la majoria vam estar gravant al moment.
D'acord.
Perquè realment després és maco veure-ho.
Us dèiem que Simon Rattle fins fa 4 dies ha estat el director titular de la Filarmònica de Berlín. És tot una institució a la Gran Bretanya Parodi, que és el director amb més reconeixement que ha sortit mai de la Gran Bretanya, és clar. Allà davant, el director, l'assaig, què?
La veritat és que és un, a nivell de director és una passada. Ja vam o sigui, fa dos anys, quan vam anar als Proms, també el vam tenir amb ell de director. El que passa és que era una obra que realment les dones i els homes cantaven poc, al final, i no pots valorar tant la feina com a director com hem pogut valorar-ho, clar, amb aquesta
en aquest
obra.
Cas.
Clar, aquesta obra eren 40 minuts on el cor tenia un paper superimportant en tot moment. Llavors, ell, doncs, realment a nivell musical i de direcció era espectacular. Realment veus que és una persona que va portar una obra, 300 cantaires, més l'orquestra London, que també haurien ser uns 200 músics més. No sé, però més o menys, és, realment té una habilitat com innata com pocs. I realment després a nivell de persona, o sigui, veus els comentaris que fa cap a nosaltres, supereducat, molt polite. No, realment, i tot li semblava molt bé, perfecte. Després ens venia el nostre director i ens clavava alguna bronca.
Sí?
Sí, el Simon és molt, molt estricte, però bé, té els seus motius, però sí, però és una mica més contundent a aquest nivell, però el Simon Rattle, la veritat és que es porten molt bé ells dos i es nota, i realment...
Deixa'm preguntar-te des de la ignorància, que és allò, esclar, si en sou 100, si un no té un bon dia, això no es nota, o és mentida això, aquest plantejament?
Sí, a nivell de cantant. Sí, pot, clar, no és
el
mateix
penses,
cantar...
Mira, som 300...
Sí, no és el mateix cantar en un cor de 300 que 118.
Està clar.
No, que... Però tot i així no deixes de ser conscient que tothom és important en aquest tipus de grup, no? Vull dir, sí que evidentment no tens tanta responsabilitat, però no deixes de ser important, i perquè sense cap de nosaltres no podria arribar a fer-se...
Això és un examen final? Un s'ho pren quan arriba a un lloc així, amb una transcendència determinada, amb un escenari que és el que és, amb un director que és el que és, o veritablement s'assumeix aquest rol i una actuació és una...
No, jo penso que has d'anar tu creient-te que estàs allà perquè t'ho han proposat i perquè en teoria ho vals. Llavors, vull dir, realment, sí que vulguis o no, al cor anem amb l'exigència i amb el que dius, que ens estan examinant també fora, perquè ens estem intentant fer conèixer a l'estranger, i saps que et criticaran, que bueno, faran crítiques,
sí,
que et valoraran, i vulguis o no, doncs sí, és una pressió, però tot i així nosaltres, com et dèiem, fem el que fem per amor a la música i anem a disfrutar-ho. Vull dir, això és el que donem per davant de tot, i sempre intentant, evidentment, fer quedar bé a l'Orfeó i... de cara en fora i en dins també.
Hi ha un coneixement de l'Orfeó?
Allà, jo crec que no tant com aquí. Per això era un dels objectius del nostre director, que comenci a ser conegut a nivell internacional. Però no, realment no, però se n'ha fet bastant ressò, perquè, per exemple, ens van convidar 18 persones de l'Orfeó a la BBC, sí, a la ràdio, justament per començar a explicar a tots els oients de Londres i bueno, d'Anglaterra,
sí,
sobre què era l'Orfeó, què fèiem, una mica explicar una introducció de què anava l'Orfeó, i vam anar 18 persones a cantar en directe.
A cantar? Què vau cantar?
Sí. Vam cantar tres cançons, el Rossinyol, sí, sobretot cançons catalanes, com
un clàssic etern,
Sí, perquè vam fer la primera cançó que va cantar l'Orfeó, l'Ave Verum de Mozart també, i després el Cant de la Senyera. Sí, i molt bé, la veritat és que els hi va agradar molt, i molta gent que ens va escoltar ja... No, em va semblar molt bé, perquè realment costa que la BBC convidin per anar-hi, i a nivell d'Orfeó ens vam sentir molt, molt afortunats que ens deixessin.
Arriba el dia del concert. Així en genèric, i potser algú els consells els pot utilitzar a casa seva. Com us prepareu, els cantants, per un dia de concert, per una actuació? Si és que hi ha alguna preparació o si...
En principi el que has de fer és ser conscient que portes l'instrument a sobre. Llavors, és important cuidar-se. Cuidar-se vol dir dormir, hidratar-se, no anar-se de juerga, tot i que aquí fossin barraques els dies abans i aquestes coses. Doncs és cuidar-se, sí. Llavors, el mateix dia, sí que és veritat que vam tenir l'assaig general, al pel matí.
D'acord. És a dir, el mateix 20 d'agost al matí
sí,
teníeu l'assaig general?
Era bastant cansat. Llavors sí que veies que la gent al migdia doncs, anaven a l'hotel i dormir una miqueta, però vaja, tampoc... És intentar no excedir-se amb res i cuidar-se la veu. I llavors sí que sobretot mirar de dormir...
Allò d'aquells remeis de la clara d'ou o de les pastilles de clorat de potassa o tot això...
Si estàs una mica tocat, sí, et prens remeis varis. Jo en tinc com una llista i si ja estàs en un moment fotut ja passes a la cortisona, però allò és millor no arribar.
Són paraules majors, allò,
sí, això ja és en cas extrem, però és millor intentar no arribar-hi.
D'acord. L'hora del concert, el concert i les sensacions del concert, què?
Això, molt, molt impressionant. La veritat és que jo recordo de començar a anar a les graderies de l'orgue. Clar, és unes graderies que tens unes vistes de tota la sala i tot el públic que són espectaculars.
Anem a fer una altra analogia. No és el Saló Oval de Montjuïc, però hi ha un orgue immens també.
Sí.
I per tant se'n poden fer la idea d'aquell orgue de Montjuïc, perquè l'orgue del Palau quedaria petit.
Sí, sí, res a veure.
Res a veure, és un orgue immens, i des d'allà...
Sí, clar, i llavors, clar, tu veies, estàvem els cors repartits a una banda i a l'altra de l'orgue, perquè és on estan totes les graderies dels cors, i clar, davant tenies de cop tota la gent que anava entrant i dius, ostres, però com hi cap tanta gent? I vas veient i encara s'omplia més, i anaves fent fotos de, ple, però és que al cap de 10 minuts veies que encara estava més ple. I dius, però torno a fer una altra foto. No, i era espectacular, llavors veies, sobretot el que impressiona més és veure tota la part de terra, de l'amfiteatre, que no hi ha les butaques,
que no hi ha les cadires,
ple de gom a gom, la gent gairebé ni un metre quadrat buit. Allà estan, doncs, no sé si va durar gairebé 2 hores el concert, de peu, però amb un entusiasme increïble. O sigui, tot ple, planíssim, fins i tot a l'últim pis. La veritat és que és espectacular. L'únic moment que jo m'he sentit també amb una situació així de dir, uau, quina passada, amb tanta gent m'està escoltant, va ser un cop que vam anar amb el cor jove a cantar al Camp Nou. Ja està. Crec que és l'únic cas que ens ha superat el nivell de públic, però allà de veritat que era increïble, més que la sala és preciosa.
Es veu el director?
Sí.
Des d'on so? Sí.
Sí. Sí, perquè com estem elevats i les entre files hi ha bastanta diferència d'alçada, llavors realment es veu bé.
Encara que estigui a distància es veu.
Però sí que és una dificultat afegida. Sí, per això és important fer assajos a la sala on serà el concert, sobretot no només per l'acústica, sinó per la dificultat de tenir el director a tants metres. Sí, el veus, però realment has de tenir l'ull sempre clavat, uh-huh, perquè entre que estem lluny, tu sents el cor de l'altra banda, clar, érem doble cor, teníem el cor 2 a l'altra banda, estaven llunyíssim, amb prou feines els podies escoltar. Que has d'anar totalment connectat al director, per tothom anar a tempo, amb l'orquestra i que no se'n vagin els temps, és tot, i tot el que serien els pianos, uh-huh, o sigui, a nivell d'indicacions musicals, no?
En 2 minuts anem a fer un pim-pam-pum, acaba el concert, ovació general, suposo?
Sí, sí, increïble, sí. Increïble, increïble, però minuts i minuts. La gent no s'està per aplaudir, això els encanta. Més
I,
que...
I ja no sé si dir, sense temps per pair-ho i cap a casa ja?
Sí,
sí,
sí, sí, la veritat és que la majoria de gent vam tornar ja el dia següent a les 4:30 de la matinada i ja estàvem agafant un autocar cap a l'aeroport. Sí que és veritat que a l'acabar el concert els de la London Symphony ens van convidar a prendre alguna copeta allà a les escales del Royal Albert Hall, però realment ha sigut un sube y baja, no?, el que dirien, i alguns, qui pogués, sí que es quedava algun dia més allà. O sigui, l'Orfeó ens donava l'opció de tornar amb el vol oficial, sí, o un vol alternatiu més tard.
D'acord.
L'únic que, clar, jo em vaig tornar perquè tenia Sant Bartomeu aquí
festa major.
I no m'ho puc perdre, això.
Propera aturada, Judit, amb el cor, quan? On?
M'està previst anar a fer una gira per Europa, Luxemburg i tota aquesta zona per cantar una òpera de Beethoven, de Fidelio, en principi. I jo no ho sé, em sembla que hi havia alguna altra cosa, però ara no t'ho sé dir.
Et podràs escapar aquestes o no?
Espero que sí. Si em puc agafar així vacances de la feina, intentaré que sí. Però com us he dit, és complicat a vegades. Complicat.
Si us ha cridat l'atenció aquesta experiència de la Judit, demà és el darrer dia dels proms. Demà és The Last Night of the Proms, que és un esdeveniment, diguem-ne, que pels britànics és com el concert d'any nou per la gent de Viena, si ho fa o no fa. Corregit i augmentat i amb un entusiasme enorme. Demà s'acaben els proms, n'hem volgut parlar d'aquesta experiència amb el cor de l'Orfeo Català, amb una sitgetana que hi és des de fa 11 anys. Judit, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Molt amables, a vosaltres.
Sort en el futur, com no.
Per convidar-m'hi.